Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'accidentalitat va més després d'un any de l'aplicació dels 30 km per hora a Olot. Durant l'últim any hi ha hagut 79 accidents amb ferits. Són 4 més dels que hi va haver el 2020, quan encara no s'havia instaurat la circulació als 30 km per hora a l'àrea urbana. Tot i que les dades no són bones, la policia municipal valora positivament la mesura que va dictar la Direcció General de Trànsit. El seu màxim responsable és l'Ignasi López.
En principi, bé, hi ha aquest fet que l'hem comentat, el fet de la reducció de la velocitat, que nosaltres entenem que és un element important per mirar de reduir el nombre d'accidents o per tal de que les conseqüències siguin menors, perquè si anem a menor velocitat, doncs el caràcter lesiu que pugui tenir l'accident doncs també pugui ser menor, no? Entenem que és favorable el canvi.
I ha cedit part de la teulada de la Torre Castanja a causa de les últimes pluges. L'aigua va provocar que una de les vigues cedís a causa d'una filtració que no es va detectar. Ara s'hi ha posat una lona provisional, però l'Ajuntament repararà d'urgència la cobertura.
Una de les vigues va cedir després de molts dies de pluja i, de fet, hi havia una filtració que no s'havia pogut detectar i, finalment, la viga va cedir i el que procedeix per urgència doncs, és fer aquesta reparació. Ara, provisionalment, el que s'ha fet és posar-hi una lona provisional per evitar, lògicament, doncs, que continuï entrant, diguem, l'aigua de pluja i consistirà doncs, això, en reparar la teulada.
Segons l'Ajuntament, més enllà de les goteres no hi ha hagut més afectacions a l'interior de l'edifici que actualment acull les oficines del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dimecres 18 de maig del 2022. Títoles del dia. Esquerra Republicana proposa fer una consulta per determinar els nous usos dels terrenys de Can Micalet a Sant Joan les Fonts. El grup a l'oposició va demanar en l'últim ple fer una consulta per decidir el futur precisament d'aquesta zona. Es tracta d'una finca privada que fa pocs mesos ha adquirit l'Ajuntament amb la intenció d'utilitzar l'espai per diferents actes que s'organitzin al municipi. Escoltem la portaveu del grup republicà, Isabel Rigat.
El nostre grup va demanar a l'equip de govern amb un prec que organitzés un procés participatiu en el qual la ciutadania de Sant Joan pogués decidir què es farà, si realment al final acaben comprant, que sembla que ja està pel port, aquests terrenys del parc de Can Micalet, doncs de què se'n faran. Des del nostre grup considerem que és una pregunta molt necessària i que ha de ser la gent de els santjoanencs o santjoanenques que han de dir quin futur volen per aquests terrenys que estan ubicats al centre del poble.
De moment, la proposta és damunt la taula i el grup de Sant Joan Plural confia que el caràcter participatiu de l'equip de govern permeti dur a terme un procés sobre aquesta qüestió. I de tornada a Olot, el comerç engega una campanya per fomentar el català. A través de la segona edició de l'Endevina-la, l'Associació de Comerciants proposa als clients un jeroglífic per jugar precisament amb la llengua.
La idea és passegem, fa bon temps, mirem els cartells, juguem en català i fem això, ciutat. Ens agrada que aquesta edició sigui una edició que hi hagi Òmnium i que hi hagi l'ACO i que esperem doncs, que la gent s'hi animi, que hi jugui i que tinguem molt èxit. Partim d'un llistó molt alt, perquè el 2017 hi van participar 7.000 persones. No esperem superar aquesta xifra, però sí que ens agradaria que la gent s'ho passés bé i que resolgués molts jeroglífics.
És la responsable del Servei de Català d'Olot. Els ciutadans hauran de resoldre l'enigma a través d'una butlleta que servirà per un sorteig de lots de productes. En la primera edició, anterior a la pandèmia, l'Endevina-la va superar els 7.000 participants. I pel que fa als esports, l'Oxfam Trail Walker torna a Olot aquest cap de setmana. La cursa solidària d'Oxfam Intermont aplegarà unes 800 persones en la sortida al recinte firal. L'edició d'aquest any recupera la normalitat i no tindrà restriccions. 100 quilòmetres fins a Sant Feliu de Guíxols i 50 fins a Girona són les dues distàncies que recorreran els participants que sortiran dissabte de la capital de la Garrotxa.
Serà una edició pues, com les d'abans, no? Sense restriccions, sense mascaretes i amb molta afluència. Tenim unes 835 persones, més o menys, més de 830 persones inscrites ja a la Trail Walker i ajuntarem, doncs, això, doncs, 700-800 persones a Olot, amb les distàncies de 150 quilòmetres.
És el director de l'Oxfam Trail Walker, l'Òscar Hernández, en declaracions aquí a Ràdio Olot. Avui hem de lamentar la mort de Toni Fiter, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i organitzador de la Terra de Remences. De forma sobtada, Fiter ha mort al llarg d'aquestes últimes hores. Va ser present a la Terra de Remences de diumenge en el control de la cursa que va acollir més de 2.000 ciclistes. La bicicleta era una de les seves passions, ja que sempre l'agafava cada cap de setmana juntament amb la resta de membres del club. És l'actualitat a aquesta hora, l'antena dels 5 minuts més, amb el suport de Vinyes Gravoleda.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Gravoleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Gravoleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Confiança, rigor i professionalitat. En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Final i a la final! Final i a la final! Sí, 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 sí! Anem a Madrid! Sí, sí, sí! Anem a Madrid! Sí, sí, sí! Anem a Madrid! Sí, sí, sí! Anem a Madrid!
David, anem a Madrid!
Anem a Madrid! És nostre! És nostre! Que
sí, sí, sí!
Ostres,
Madrid!
L'Olot se'n va a Madrid i nosaltres l'acompanyarem. Diumenge, la final de les finals. Un partit a caixa o faixa per pujar a Segona Federació. Diumenge, en directe des de la ciutat del futbol de Rozas, a Madrid. Unió Esportiva Olot, Club Deportivo Tenerife B. Final del play-off estatal. A les 11 del matí la prèvia i a les 12 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
És hora del trànsit, connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. Com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta i a les proximitats dels centres escolars en les franges horàries d'entrada i sortida d'alumnes. En quant a carrers tallats, cal destacar el carrer del Carme de 3 a 6 i talls parcials al carrer Zamenhof, carrer Mulleres, plaça Catalunya i carrer Panyó. Hi ha reserves d'estacionament per aquest matí al carrer Valls Nous, carrer Castanyer, carrer Fajol i carrer Alcalde Lluís Casademont. I això és tot de la Policia Municipal. Que tingueu un bon dia.
Al Parking Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Mapa de temperatures, Neus, aquest matí una altra vegada ens llevem amb temperatures prometedores. 16 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, cel totalment serè.
Sí, en tenen 15 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 14 a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i a Mieres, n'hi ha 13 a Ripoll i a Vic, 10 a Das, 9 a Vall de Núria i 16 també a Figueres i a Girona.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El temps continua ben càlid, podríem dir que una mica esbojarrat, són temperatures de ple juliol. I atenció, perquè entre divendres i el cap de setmana, sobretot dissabte, podrien tenir una tongada de temps pràcticament d'agost. Però també tindrem una punta de calor aquest dimecres. A l'interior màxim és de més de 30-32 graus, com va passar a la costa més suaus, 23, 24, 25, amb bancs de boira. I bé, destaquem que ahir la temperatura va pujar a la comarca d'Osona, 31 graus a Vic, 32 a Vilanova de Sau, i en canvi a la Garrotxa només 28, calor, però no es va arribar als 30 graus. Hi havia llocs del prelitoral, no passava dels 25-26 graus. Per tant, es nota l'efecte de la marinada, aquests núvols baixos que hi ha cap a la costa. I avui, com a novetat, el calor puja la temperatura, una calor estiuenca, però la novetat és que a la tarda, pels vols de les 3, 4, 5 de la tarda, podria descarregar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu Oriental. Bàsicament seria cap al Ripollès, tant la zona nord, la part de Núria Vallter, com també la Collada de Toses. No descartem algun xàfec també cap a la Cerdanya i potser alguna gotellada arribi a l'Alta Garrotxa i al nord d'Osona. Ben poca cosa en aquest sector. En definitiva, un dia estiuenc. Tot això marcat pel sol, evidentment. A la tarda hi haurà aquestes nuvolades, però insistim a la zona Pirineu Oriental. Dijous, divendres, en principi cap precipitació, sol i calor, boires a la costa, aquí un ambient més fresc, més suau, màximes de 22 a 25, però tot l'interior per sobre dels 30 graus. I pendents de dissabte, quan a la comarca d'Osona, sobretot, es podrien batre rècords de calor per damunt dels 32 a 33 graus, no descartem algun valor de 34, i a la resta de comarques de Girona, màximes de 30 a 33, per tant, també faria molta calor, sempre amb l'excepció de la línia litoral a la costa, amb aquesta mica de boira o marinada fresca, aquí quedarien al marge d'aquesta onada de calor realment extraordinària.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, l'accidentalitat va a més després d'un any de l'aplicació dels 30 km per hora a la ciutat d'Olot. Durant l'últim any hi han hagut 79 accidents amb ferits, són 4 més dels que hi va haver el 2020, quan encara no s'havia instaurat la circulació a 30 km per hora. Tot i que les dades no són massa bones, la policia municipal valora positivament la mesura que va dictar a la Direcció General de Trànsit. Ens ho expliquen Pau Masó.
Ja fa un any que la velocitat màxima dins les ciutats i pobles va passar de 50 km per hora a només 30. El canvi ha estat significatiu, però no ha comportat menys accidents. De fet, aquest era un dels objectius que, de moment, no s'ha complert, almenys a Olot. El 2020 hi va haver 75 accidents amb ferits i el 2021 van ser 79. Això vol dir que, durant el primer any dels 30 km per hora, hi ha hagut 4 accidents més que l'últim any sense la mesura. Tot i això, el cap de la policia municipal, Ignasi López, valora positivament la reducció de la velocitat.
En principi, bé, hi ha aquest fet que l'hem comentat, el fet de la reducció de la velocitat, que nosaltres entenem que és un element important per mirar de reduir el nombre d'accidents o per tal de que les conseqüències siguin menors, perquè si anem a menor velocitat, doncs el caràcter lesiu que pugui tenir l'accident doncs també pugui ser menor, no? Entenem que és favorable. El canvi...
Es dona el cas que del 2019 al 2020, sense haver-hi cap mesura excepcional, els accidents sí que van disminuir a Olot. Ho van fer un 23%, de 97 a 75. López també recorda que, a més dels 30 km per hora, l'últim any també s'han incorporat els vehicles de mobilitat personal.
També és cert que hi ha hagut un canvi normatiu que ha incorporat els vehicles de mobilitat personal a la calçada. I bé, tota aquesta regulació, que també està, jo crec que ben regulat en l'ordenança de circulació, doncs estem mirant també a partir de campanyes, perquè evidentment és un conductor feble, no?, vulnerable, perquè va amb aquests patinets elèctrics, i evidentment també això ens pot afectar una mica en quant al que pugui ser la sinistralitat, no?, sobretot la sinistralitat greu, no? De moment no ha estat el cas.
López també diu que després d'un any dels 30 km per hora, la policia municipal d'Olot seguirà amb les campanyes i controls per garantir una mobilitat segura i sostenible.
Però realment hem d'estar amatents per tal de pacificar doncs la conducció i que hi hagi una mobilitat més sostenible i més segura cada vegada més. I amb les campanyes que fem la policia municipal, que també hem donat dades d'això, doncs van amb aquesta idea, no? Tot el que són infraccions que es puguin fer en moviment, en quant a no respectar el pas de vianants, en quant a no respectar la velocitat, en quant a no respectar el semàfor en vermell, els sistemes de retenció, etc, l'ús del mòbil, això cada vegada ja estem i estem més pendents i fem moltes campanyes en aquest sentit.
Principalment, la policia municipal d'Olot controla el compliment dels 30 km per hora amb radars fixos. En aquest últim any, Olot n'ha inaugurat un de nou a l'Avinguda Sant Jordi. Segons el pressupost de l'Ajuntament, aquest 2022, el consistori preveu recollir 230.000 euros en multes a través dels radars instal·lats a la ciutat.
En surt a la Torre Castany, ja s'ha dit part de la teulada a causa de les últimes pluges. L'aigua va provocar que una de les vigues cedís a causa d'una filtració que no va ser detectada.
Ara s'hi ha posat una lona provisional, però l'Ajuntament repararà d'urgència la coberta. Segons el consistori, més enllà de les goteres, no hi ha hagut més afectacions a l'interior de l'edifici, que actualment acull les oficines del Parc Natural de la zona volcànica.
L'incident es va produir el 21 d'abril després d'un episodi de pluja. Una de les vigues de la teulada va cedir i va provocar un forat a la coberta de l'edifici. Segons el regidor d'Habitatge d'Olot, l'incident prové d'una filtració que no es va poder detectar. Jordi Güell diu que, de moment, han optat per una solució provisional, però que aviat es repararà la teulada.
Més enllà de l'aigua, diguem-ne, que va ser la que va anunciar precisament que això havia... Perquè inclús era difícil de veure des de l'exterior que això es havia com esfondrat i va ser el veure que filtrava aigua. De fet, no ha tingut cap afectació física a l'interior més enllà d'aquests degoters, perquè en el moment en què es havia fet la reforma de la Torre Castanys, hi havia un sostre diguem-ne molt resistent de formigó, i aleshores les teules i les restes de viga trencades no van quedar retingudes precisament per aquest sostre.
Segons el regidor, l'aigua que es va filtrar no va provocar afectacions a l'interior de l'edifici.
Una de les vigues va cedir després de molts de dies de pluja, i de fet hi havia una filtració que no s'havia pogut detectar, i finalment la viga va cedir, i el que procedeix per urgència doncs és fer aquesta reparació. Ara, provisionalment, el que s'ha fet és posar-hi una lona provisional per evitar, lògicament, doncs, que continuï entrant, diguem-ne, l'aigua de pluja, i consistirà, doncs, això, en reparar la teulada.
La Torre Castanys es va reformar fa dècades i ara només acull les oficines del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Es dona el cas que fa dos mesos, amb l'obertura de l'espai cràter, l'edifici també va deixar d'acollir i de ser el Museu dels Volcans.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Sant Joan les Fonts, Esquerra Republicana proposa fer una consulta per determinar els nous usos dels terrenys de Can Miquelet.
El grup de l'oposició va demanar en l'últim ple fer una consulta per decidir el futur dels terrenys. Es tracta d'una finca privada que fa pocs mesos s'ha adquirit el consistori amb la intenció d'utilitzar l'espai per diferents actes que s'organitzin al municipi.
El futur dels terrenys de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts semblen clars a hores d'ara, com ja va dir l'alcaldessa del municipi, Maria Vidal, als micròfons de Ràdio Lot fa unes setmanes, però el grup de l'oposició vol que els santjoanencs elegeixin ells mateixos el futur de l'espai. Sant Joan Plural va demanar en l'últim ple municipal que es pogués fer una votació per decidir què s'hi farà en aquests terrenys que eren privats i que ara són propietat de l'Ajuntament. En declaracions d'aquesta emissora, la regidora i portaveu del grup republicà, Isabel Rigat, explica el per què van proposar una consulta per decidir el futur dels terrenys de Can Miquelet.
El nostre grup va demanar a l'equip de govern, amb un prec, que organitzés un procés participatiu en el qual la ciutadania de Sant Joan pogués decidir què es farà si realment al final acaben comprant, que sembla que ja està a bon port, aquests terrenys del parc de Can Miquelet, doncs de què se'n faran. Des del nostre grup considerem que és una pregunta molt necessària i que ha de ser la gent de els santjoanencs o santjoanenques que han de dir quin futur volen per aquests terrenys que estan ubicats al centre del poble.
Des del grup no volen que torni a passar el mateix que en la decisió del Prat de les Coromines, un altre espai del poble i zona verda similar a la de Can Miquelet, on l'oposició creu que hi va haver improvisació. Rigat explica la resposta que han obtingut de l'equip de govern.
La resposta que va fer la senyora alcaldessa va ser: home, senyora Rigat, vostè sap que nosaltres des del principi de la legislatura hem apostat sempre per processos participatius, però no em va aclarir si realment pensava fer-ho o no. I em va dir que ell sempre havia apostat i que la seva... que des del principi ell sempre apostava per això, però si realment apostava per processos participatius, en el moment que vam fer-ho de Prat de les Coromines, crec que també es podria haver fet, no?
De moment la proposta és damunt la taula i el grup de Sant Joan Plural confia que el caràcter participatiu de l'equip de govern permeti dur a terme un procés participatiu sobre Can Micalet.
Traiem el cap a les comarques de Girona perquè les exportacions han crescut un 9% durant el primer trimestre del 2022 i les empreses de la demarcació ja han fet vendes a l'exterior per valor de 1.777 milions d'euros.
Segons recull l'estadística del Ministeri, el sector que s'ha impulsat més ha estat el químic. Tot i que el mes de març ha refredat l'embranzida que havia agafat a principis d'any, aquesta indústria tanca el trimestre amb un creixement del 12% havent exportat per valor de 360 milions d'euros. Per contra, el sector que concentra el gruix d'exportacions, l'agroalimentari, ha reculat un 2,2% al llarg d'aquests tres mesos. Sí, però, que tanca el març en positiu, tot i que el fre en la compra del porcí per part de la Xina continua passant factura a les càrnies.
Al Ripollès, el Consell Comarcal ha rebut una subvenció de 3 milions i mig d'euros dels fons Next Generation per transformar i revitalitzar l'activitat turística.
Segons informa l'ENS Comarcal, l'objectiu és convertir la comarca en un referent en turisme sostenible, transformador i integrat i que això serveixi per rellançar l'economia del territori i fixar la població. Alguns dels projectes a què es destinaran amb més pressupost són la creació d'una àrea d'autocaravanes per a escaladors i senderistes a Gombrèn, la creació d'un eix verd a Sant Pau de Segúries, la interconnexió de les tres vies verdes que conflueixen a Ripoll o la construcció d'un aparcament dissuasiu a Camprodon.
Ports de la Generalitat ha invertit 550.000 euros en el port nàutic de l'Escala a l'Alt Empordà per potenciar el servei entre els usuaris. Aquestes inversions consten de quatre actuacions diferents a tota la zona nàutica, com ara la millora en l'agitació interior de la dàrsena, la construcció d'un moll d'espera, una zona per avançar els caps de marratge a la platja de i la rehabilitació del tram final de l'Espatllem.
A més, també s'han instal·lat plaques fotovoltaiques a les oficines portuàries que permeten descarbonitzar el port de l'Escala. Els 12 panells que s'han instal·lat generen una potència de 5,4 kW que serviran d'autoconsum a les oficines.
I dos apunts lligats a la justícia. L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts el pare que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar sexualment de la filla durant 4 anys a Girona.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia i de la Generalitat, els abusos van començar l'any 2015 quan la nena tenia 11 anys i el darrer episodi va tenir lloc al maig del 2019. L'aleshores menor ho va acabar explicant a una educadora social, va ingressar en un centre d'acollida de la DGAIA i va assumir-ne les funcions tutelars. L'acusat ha negat els tocaments i sosté que la filla el va denunciar per evitar que se l'endugués a viure a França si continuava faltant a l'institut.
I després de gairebé 2 anys en presó preventiva i abans de dictar sentència, el Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha resolt deixar llibertat el jove, jutjat la setmana passada, acusat de violar una noia de 21 anys a Lloret de Mar. Això va passar el juny del 2020.
Al final del judici, la Fiscalia va demanar 9 anys a presó i l'acusació popular en nom de l'Ajuntament una condemna de 12. La defensa encapçalada pel lletrat Carles Monguilot va sol·licitar l'absolució. El procés va declarar que van tenir sexe consentit. La decisió del tribunal, que no ha adoptat cap altra mesura cautelar, podria apuntar a una sentència absolutària.
I a l'Alt Empordà, Roses més concretament, compten des d'aquest dimarts amb 3 punts liles i multicolor permanents.
Es tracta del CAR Jove, la piscina municipal i la policia local. Els tres edificis estan identificats amb els distintius Roses, és punt lila i multicolor, i oferiran atenció i assessorament a les persones afectades per violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El personal dels tres equipaments ha rebut formació específica i eines per identificar aquest tipus de situacions. Es tracta d'una de les accions incloses al pla d'abordatge d'aquest tipus de violències aprovat per l'Ajuntament l'any passat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I el Comerç d'Olot engega una campanya per fomentar el català. A través de la segona edició de l'Endevina-la, l'Associació de Comerciants proposa als clients un jeroglífic per jugar amb la llengua.
Els ciutadans hauran de resoldre l'enigma a través d'una butlleta que servirà per un sorteig de lots de productes. A la primera edició, anterior a la pandèmia, l'Endevina-la va superar els 7.000 participants.
El Comerç d'Olot vol posar el seu granet de sorra al foment del català i ho fa amb la segona edició del concurs Endevina-la. Aquest any, 92 establiments lluiran a l'aparador un jeroglífic que caldrà que la ciutadania resolgui. A més, s'han editat uns 120 cartells i 2.500 díptics. El 2019, en la primera edició, es va comptar amb 7.000 participacions, una xifra que des de l'organització veuen difícil de superar. La iniciativa arriba en un complicat moment per la llengua i des del Consorci de Normalització Lingüística creuen que és el moment de treballar per la llengua des de diferents capes de la societat. La responsable del Consorci a la Garrotxa és Esther Santaló.
La idea és passegem, fa bon temps, mirem els cartells, juguem en català i fem això, ciutat. Ens agrada que aquesta edició sigui una edició que hi hagi Òmnium i que hi hagi l'ACO i que esperem doncs, que la gent s'hi animi, que hi jugui i que tinguem molt èxit. Partim d'un llistó molt alt, perquè el 2017 hi van participar 7.000 persones. No esperem superar aquesta xifra, però sí que ens agradaria que la gent s'ho passés bé i que resolgués molts jeroglífics.
A tots els comerços hi haurà butlletes per escriure les solucions dels diferents jeroglífics. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, explica el funcionament de la iniciativa.
Podreu veure tots els cartells d'aquests jeroglífics als aparadors dels comerços adherits. Vale. Hi ha una noventena de comerços que s'han associat en aquesta campanya, o sigui que gairebé tots doncs, participen. Qualsevol d'aquestes botigues trobaran la butlleta, que és la que hauran d'anar resolguent tots els jeroglífics. En aquesta butlleta, sobretot, han d'apuntar la solució, el número de jeroglífic i les dades personals. I després hi haurà uns punts de recollida. No totes les botigues tenen botigues ho recolliran, sinó que hi ha uns punts determinats. El que sí que en totes les botigues hi ha un tríptic amb tota la informació i tot ben detallat.
La segona edició de l'Endevina-la ja està en marxa i s'acabarà el 16 de juny. Els premis seran el sorteig de dos lots de productes. El concurs està organitzat per el Servei Català d'Olot i la Garrotxa, Òmnium Cultural, amb la col·laboració també de l'Associació de Comerciants d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
I no deixem encara el comerç, però anem fins a Vic, perquè visibilitzar els comerços emblemàtics és l'objectiu de la campanya que ha posat en marxa l'Ajuntament de la capital d'Osona. S'ha creat un web on s'inclou la localització i informació detallada de cada botiga, incloent també un tour virtual per veure'n al seu interior.
Dues de les categories són per establiments centenaris i una tercera per aquells que, malgrat no arribar-hi, tenen valor patrimonial. El web inclou ja 13 establiments, però a la ciutat n'hi ha més d'una vintena. En paral·lel, el mes de juny, també s'organitzaran rutes guiades gratuïtes per visitar. Segons la regidora de Comerç, Bet Piella, la pandèmia va evidenciar el valor diferencial de tenir aquests establiments a les ciutats i per això cal fer-ne difusió.
Donar valor a aquests locals que tenen tanta importància a Vic i que ens donen aquest color a la ciutat, aquest color comercial una mica especial, jo diria, perquè les ciutats que tenen aquests comerços tan emblemàtics tenen un teixit comercial una mica diferent dels que no en tenen de comerços emblemàtics o històrics.
I del comerç anem als esports.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Esports, l'Oxfam Trail Walker torna a Olot aquest proper cap de setmana. La cursa solidària d'Oxfam Intermón aplegarà unes 800 persones en la sortida des del recinte firal.
L'edició d'aquest any recupera la normalitat i no tindrà restriccions. 100 quilòmetres fins a Sant Feliu de Guíxols i 50 fins a Girona són les dues distàncies que recorreran els participants que sortiran dissabte de la capital de la Garrotxa.
Ens ho explica en Roger Isern.
La solidaritat i l'esport tornen a la normalitat aquest cap de setmana amb la Trail Walker d'Oxfam Intermón. Desenes de quilòmetres esperen els diferents equips formats per 4 o més persones que recorreran un dels dos traçats que hi haurà, d'Olot a Girona o d'Olot a Sant Feliu de Guíxols. Una trail que es pot fer caminant o corrent, però on el menys important és la competitivitat. Més de 800 persones sortiran des de la capital de la Garrotxa a primera hora del matí d'aquest dissabte per sumar a favor d'una causa que any rere any aplega centenars de persones. El director de l'Oxfam Trail Walker és Òscar Hernández.
Serà una edició pues, com les d'abans, no? Sense restriccions, sense mascaretes i amb molta afluència. Tenim unes 835 persones, més o menys, més de 830 persones inscrites ja a la Trail Walker. I ajuntarem pues, això, pues, 700-800 persones a Olot, amb les distàncies de 150 quilòmetres.
La Trail Walker és una cita que traspassa fronteres, no només pels participants, sinó per la seva vessant solidària. Tots els diners recaptats van destinats a la lluita contra el canvi climàtic i l'accés a aigua potable en diversos projectes a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina.
El Trail Walker és un doble repte, no? Per una part és un repte esportiu, en recórrer aquesta distància de 100 quilòmetres a de 50 quilòmetres en un màxim d'hores, i aquesta novetat que t'he comentat, les 10 quilòmetres, però també té aquesta vessant solidària, no? En la que cada equip es compromet a recaptar un mínim de donatius per lluitar contra la pobresa i la fam.
L'Oxfam Trailwalker actualment se celebra en 9 països: Hong Kong, Corea del Sud, Índia, Austràlia, Nova Zelanda, Bèlgica, França, Gran Bretanya i Espanya. A l'estat es va organitzar el primer Trailwalker el 2011 i des del 2014 compta amb dues edicions, una a Girona i una altra a Madrid, que se celebren entre maig i juny. La de Girona té com a punt de sortida Olot, des d'on aquest cap de setmana més de 800 persones faran quilòmetres per una bona causa.
I avui hem de lamentar la mort de Toni Fité, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i organitzador de la Terra de Remences. De forma sobtada, Fité ha mort en les últimes hores. Va ser present precisament a la Terra de Remences de diumenge en el control de la cursa que va acollir més de 2.000 ciclistes. La bicicleta era una de les seves grans passions, ja que sempre l'agafava cada cap de setmana juntament amb la resta de membres del club. El 2018 va ser reconegut amb la medalla de l'esport. També formava part de l'associació No és un vial. L'esport garrotxí està de dol i diferents clubs esportius ja estan mostrant el seu suport a un Club Ciclista Bas que perd una de les seves principals icones.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.